Els mestres i professors han culminat avui una setmana de protestes amb una exhibició de força a Barcelona. 35.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 100.000, segons els convocants. Es miri com es miri, eren molts. La portaveu del sindicat USTEC adverteix que si el govern no negocia les millores que reclamen, es podria plantejar una vaga de tot el sector públic. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio amb Òscar Fernández.
Pensem que seria molt positiu plantejar una vaga general, no?, aglutinant en tots els serveis públics, perquè realment pateixen una mancança pressupostària i d'inversió molt endèmica, unir forces, perquè al final el que això suposaria és, no?, un missatge molt clar, i és que volem decidir el país que volem tenir i que la ciutadania necessita, reforçant aquests serveis públics i reforçant, doncs, tots els serveis essencials.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que el pacte amb Comissions i la UGT és bo per als docents, però s'ha mostrat oberta a parlar.
Sempre pot ser més, òbviament. Feia molts anys que no es modificava el complement específic dels docents. Em sembla que 20 anys, prop de 20 anys. El govern sempre està disposat a parlar, a seure, a dialogar i a escoltar. Només faltaria, però crec que vam arribar a un bon acord amb Comissions i UGT.
Una educació de qualitat i un bon sistema sanitari són dos pilars essencials, evidentment, en qualsevol societat. Avui els metges han tornat també a protestar, tot i que ho han fet amb menys força que els mestres.
Catalunya nit.
D'aquí unes hores farà 3 setmanes de l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Des d'aleshores, l'escenari a l'Orient Mitjà s'ha anat embolicant amb conseqüències planetàries. De seguida farem balanç de l'impacte en els mercats energètics d'aquesta guerra amb un professor de Geografia Econòmica, amb el Carles Méndez. La situació ha portat el govern espanyol a aprovar ajudes i rebaixes fiscals per valor de 5.000 milions d'euros. Impliquen mesures com la rebaixa de l'IVA dels carburants i l'electricitat del 21 al 10%. Pedro Sánchez s'ha compromès, a més, a vigilar que la rebaixa l'acabin notant efectivament els ciutadans.
Creo que un gobierno responsable y también las autoridades competentes lo que no podemos tolerar es que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra algunos.
Perquè Donald Trump ha titllat avui de covards els països de l'OTAN que no es volen involucrar en la seva guerra. No ho oblidarà, ha escrit a la seva xarxa social, i també es planteja no fer ús de les diferents bases militars que tenen en llocs com Espanya. Per primera vegada al món s'ha detectat el cas d'un donant de semen que ha transmès una malaltia minoritària a diverses mares. La troballa s'ha fet a partir d'una pacient de Lleida, ho explicarem. Avui fa un mes que es va estrenar Balandrau. Està tenint un èxit difícil de preveure. En parlarem a partir de les 11 amb un dels protagonistes, en Marc Martínez. I també passarem pel Sant Jordi. I està actuant Bad Gyal. I amb una cançó, com sempre, farem la previsió del temps del primer cap de setmana de primavera. Tots aquests titulars avui, que ha mort un dels actors més populars dels anys 80 i 90.
Vietnam, 1984. Chuck Norris is James Brown. Decorated war hero.
Més conegut per les seves escenes d'acció que no pas pels diàlegs, avui ha mort una icona, això sí, Chuck Norris. Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Nosaltres continuarem lluitant. Vull dir, lluitem pel futur del nostre país.
Digues si això dura, us passarà factura. Digues si això dura, us passarà factura.
Nosaltres seguirem en peu. Si s'han de fer més vagues, es faran més vagues. Crec que hem dit prou.
Ja, ja, prou.
Reuneixin amb tots els sindicats i facin una taula de negociació justa on s'escolti el que realment estem reclamant.
M'agradaria pensar que permetrà marcar un punt d'inflexió en la qualitat educativa del país.
És supervivència! Això no és urgència!
Eren les veus dels milers de docents que avui han sortit al carrer per culminar aquesta setmana de protestes en contra del pacte del govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, i també per demanar millores. Avui gairebé la meitat dels docents de Catalunya han fet vaga, que s'ha traduït en una manifestació de prop de 30.000 persones davant del Parlament de Catalunya. De la mobilització d'avui, els sindicats han volgut deixar clar un missatge. Si el govern no obre de nou la negociació, el tercer trimestre haurà de conviure amb aturades permanents. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Més enllà d'un possible final de curs complicat, el sindicat majoritari, l'USTEC, ha posat sobre la taula fins i tot una amenaça més destacada, que seria aquesta vaga general de tots els serveis públics.
Sí, els sindicats majoritaris, principalment l'USTEC i professors de secundària, s'han sentit avui reforçats pel col·lectiu. Aquestes 30.000 persones que hem dit que havien sortit al carrer, ho deia Ignasi Fernández, dels sindicats professors de secundària.
Una imatge val més que mil paraules. Avui culminem una setmana de mobilitzacions amb una vaga històrica, massiva i inèdita. Marca un abans i un després. La imatge ha de fer reaccionar el govern. S'ha equivocat, però equivocar-se és humà. I rectificar és de savis.
Una vaga històrica perquè, segons l'USTEC, ha tingut un seguiment del 85%, mentre que el govern l'ha xifrat en pràcticament un 44%. Des de la mateixa manifestació que ha començat a plaça Tetuan, on s'hi havien ajuntat prèviament quatre columnes a diversos punts de la ciutat, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, deia això.
Llancem un missatge al president Illa i al conseller Dalmau. No hi ha altre camí que el de la negociació amb el col·lectiu. Els sindicats convocants de la vaga us emplacem a celebrar una reunió aquest dimarts al matí a la Universitat de Barcelona per reobrir el diàleg i la negociació.
Una cita que de moment no té resposta, i des d'aquesta mateixa emissora, el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio Segura apujava encara més el to.
Pensem que seria molt positiu plantejar una vaga general, no?, aglutinant en tots els serveis públics, perquè realment pateixen una mancança pressupostària i d'inversió molt endèmica, unir forces, perquè al final el que això suposaria és, no?, un missatge molt clar, i és que volem decidir el país que volem tenir i que la ciutadania necessita, reforçant aquests serveis públics i reforçant tots els serveis essencials.
Un sindicat, per tant, envalentonat després d'aquesta setmana de vagues a tot el territori. Què hi diu el govern?
Doncs insisteix que l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, és un bon acord. Ara bé, s'obre a parlar-ne sense especificar, això sí, Manel, quin és el marge de negociació ara que els pressupostos, recordem, que estan en stand-by. Ho deia la consellera d'Economia, Alicia Romero.
Sempre pot ser més, òbviament. Feia molts anys que no es modificava el complement específic dels docents. Em sembla que 20 anys, prop de 20 anys. El govern sempre està disposat a parlar, a seure, a dialogar i a escoltar. Només faltaria, però crec que vam arribar a un bon acord amb Comissions i UGT.
De fet, enmig de la manifestació, els sindicats han aconseguit reunir-se amb els grups parlamentaris, excepte el PSC. Segons els sindicats, els grups s'han compromès a fer pressió perquè el govern s'assegui a dialogar i a negociar.
Gràcies, Maria. Qui també demana que es desencalli la situació són les Associacions Federades de Famílies de Catalunya, la FAC, que reclama al govern que mogui fitxa. Ho demana Lidón Gasull, directora de l'entitat, en declaracions a 3Cat Info.
Demanem al govern, sisplau, que segui i faci el que ha de fer perquè els nens i les nenes puguin seguir el seu aprenentatge amb normalitat. Però qui li correspon al govern tenir altures de mira i saber arribar als acords que siguin necessaris pel bon funcionament del sistema educatiu i sobretot perquè els nens i les nenes es respegin el mínimament afectats.
A més, consideren que l'acord amb Comissions i la UGT no recull moltes de les demandes que fan les famílies. Són les 10 i 10 minuts i posem ara la mirada del Xavier Mas de Xaixàs, que també la vol posar en aquesta setmana de protestes del sector de l'educació.
El meu col·legi era força gran i molt antic, com un castell amb torres altes, passadissos que no s'acabaven mai i fantasmes que et saludaven al passar. El meu col·le era un lloc màgic on vaig aprendre a llegir i escriure, a fer sumes i restes. Els números em costaven més que les paraules, perquè no entenia el que deien. Què vol dir aquest número dins aquesta equació amb dues incògnites? I l'arrel quadrada? Què vol dir-me l'arrel quadrada sobre l'espai i la velocitat? Era per mi un misteri tan misteriós com les novel·les que llegia d'amagat a la classe de matemàtiques. Perquè al cap i a la fi, quin sentit té estudiar allò que no es pot comprendre? Els meus professors de matemàtiques parlaven una llengua estranya i jo desconnectava. I així vaig estar, desconnectat dels números, fins que un dia un d'aquests professors em va preguntar què llegia. Ella acabava d'explicar que l'arrel quadrada de 16 era 4 i jo havia estat llegint la història d'un nen que havia fugit de casa i navegava Mississippi avall. El professor em va castigar a quedar-me amb ell després de classe. Em vaig perdre el pati i segur que estava amoïnat, però no ho recordo. Avui no recordo aquella tarda com un càstig. Aquell professor, amb paciència i bones paraules, em va ensenyar el llenguatge dels números. I a poc vaig entendre què volien dir els uns i els zeros quan s'ajuntaven amb tots els altres números. El meu col·legi era un lloc màgic perquè un inútil com jo podia resoldre un problema tan complex com fixar el punt exacte on es creuarien dos trens sortits d'estacions molt llunyanes. Avui he recordat aquell professor que em va suspendre 3 avaluacions seguides abans d'aprovar-me pels pèls la darrera i més important. Avui no sé com fer una arrel quadrada, però encara recordo el meu professor de matemàtiques. Ell em va ensenyar a no deixar ningú enrere i la seva ètica em va fer persona. Molt sovint l'aprenentatge sembla inútil, però si tens el mestre adequat, t'obre les portes del coneixement i la moral, del sentit de la vida i de la humanitat. Avui, que els mestres han fet vaga a Catalunya, jo vull recordar el meu mestre, que em va ensenyar molt més que a resoldre una arrel quadrada. Mai l'oblidaré.
Catalunya nit.
Minut i mig i arribarem a un quart d'11 de la nit. Avui també, per segon dia consecutiu, hi ha hagut aturada del col·lectiu sanitari. Un miler de metges s'han manifestat a Barcelona per reclamar millores laborals, un conveni propi i acabar amb les guàrdies de 24 hores. Cèlia Forment.
Sí, segons el Departament de Salut, el seguiment de la vaga ha estat per sota del 10%. En canvi, Metges de Catalunya, el sindicat convocant, l'eleva al 35%. En Marc i l'Anna són anestesiòlegs de l'Hospital del Mar.
Les llargues hores que ens van treballar sota pressió, amb molts més pacients que abans i, sobretot, també aquesta sensació d'estar completament desemparats.
Lluito per tenir una negociació d'un conveni propi pels metges, no? Perquè dintre de la negociació de l'Estatut Marc i dels convenis sanitaris, els metges quedem molt infrarepresentats.
La marxa ha sortit de l'Hospital del Mar amb un ambient festiu, ha acabat al Parlament, on ha confluït amb la protesta dels docents. Ha estat la novena jornada de vaga del col·lectiu des de l'octubre, la segona aquesta setmana. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, considera que des de l'inici de les protestes, a l'octubre, Salut no ha atès cap de les seves reivindicacions i avisa que les protestes no acabaran fins que la consellera els escolti.
Estem amb un govern que fa oïdes sordes a tot el lío que té muntat al carrer. En el cas del col·lectiu mèdic, no s'ha assegut encara a negociar, per molt que hi hagi consellers i conselleres que s'entestin a dir-ho. No és cert, no hi ha cap mena de negociació, ni ens consta que hi hagi voluntat de fer-ho.
Per àmbits assistencials, la vaga s'ha notat sobretot a l'atenció primària, seguida de l'hospitalària, i les urgències i els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia s'han mantingut al 100%.
Omplir el dipòsit del cotxe o pagar la factura de la llum hauria de costar menys a partir d'ara. El govern espanyol ha aprovat una rebaixa dels impostos als carburants i a l'electricitat com a mesura per frenar l'escalada de preus per la guerra de l'Iran. Les discrepàncies entre el PSOE i Sumar han fet que el Consell de Ministres hagi aprovat un segon paquet d'ajudes que inclou la congelació dels lloguers, una mesura que reclamaven els de Yolanda Díez. Anem ara cap a Madrid. Allà hi tenim el Dani Sainz. Bona nit, Dani.
Què tal? Bona nit.
Fem primer un repàs de les mesures. Què ha aprovat el govern espanyol, Dani?
D'una banda, hi ha les rebaixes d'impostos. L'IVA dels combustibles, de la llum i del gas es redueixen del 21 al 10% i rebaixen al mínim els impostos especials d'hidrocarburs i de generació elèctrica. Segons la Moncloa, això hauria de fer que la benzina ens costi una mitjana de 30 cèntims menys el litre i que paguem fins a un 60% menys d'impostos a la factura de la llum i del gas. Les ajudes directes són per a transportistes, agricultors i pescadors, una bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil amb la intenció que la pujada de preus no es traslladi a la cistella de la compra. És per això també que se reforcen els controls a les empreses d'alimentació o d'energia per evitar que facin caixa amb les ajudes, com advertia Pedro Sánchez.
Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos. Y, por tanto, creo que un gobierno responsable y también las autoridades competentes lo que no podemos tolerar es que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra algunos.
També s'hi han inclòs mesures de l'escut social, com la prohibició de tallar subministraments a famílies vulnerables o ajudes per fomentar l'autoconsum energètic. A banda, Sumar ha forçat un decret amb una congelació dels lloguers que havien de vèncer els pròxims mesos. En total, hi ha 80 mesures que tindran un cost de 5.000 milions d'euros i que entraran en vigor demà i s'allargaran més enllà del 30 de juny, si és necessari. Abans, es necessita el vistiplau del Congrés.
I tot això s'hi ha arribat, però amb una forta discrepància dins del govern espanyol. Què és el que ha passat exactament?
Doncs que la part socialista de l'executiu es negava a incloure mesures d'habitatge, que sap que Junts li tombarà al Congrés, però esta vegada els ministres de Sumar han dut el pols fins a l'extrem. S'han negat a entrar a la reunió del Consell de Ministres i han esperat en una sala annexa fins que Sánchez ha acceptat incloure la congelació dels lloguers en un decret separat. Una situació que ha dut la coalició al límit, però que tant el president espanyol com el ministre Ernest Urtasun de Sumar han normalitzat.
Tenemos consejos de ministros que duran más, otros duran menos. Lo importante es que el Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas de 5.000 millones de euros.
El gobierno hoy lo que demuestra es que tiene capacidad de diálogo entre socios de coalición y que tiene capacidad de acuerdo i de direcció i de tomar decisions en favor de la gent.
Tots hi surten guanyant, Sánchez podrà aprovar les seues mesures antiguerra i Sumar podrà donar la batalla en matèria d'habitatge, encara que sap que la té perduda al Congrés.
Gràcies, Dani, bona nit.
Adeu, bona nit.
Doncs Esquerra i Junts són més a prop de votar a favor del paquet anticrisi del govern espanyol i aplanen el camí perquè s'aprovi. Els de Puigdemont asseguren que Sánchez ja ha inclòs totes les rebaixes fiscals que havien plantejat i els republicans també presumeixen de mesures incloses a proposta seva, com ara el reforç del bo social elèctric. Mentrestant, el Partit Popular diu que s'espera estudiar a fons el text, però ja ha avançat el seu vot negatiu al decret d'habitatge. El popular Miguel Tellado ha titllat d'esperpent l'enfrontament entre el PSOE i Sumar.
Hemos visto a qué se han dedicado, a dar vergüenza y a trasladar la imagen de un ejecutivo a palos. Sánchez debería acuñar un nuevo lema: no a la guerra en el Consejo de Ministros.
Doncs això és el que s'han dit els polítics, però molts dels col·lectius afectats adverteixen que el que s'ha aprovat avui és insuficient. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
I una de les més esperades, la rebaixa de la benzina, potser tarda més del compte i podria no entrar en vigor a partir d'aquesta mitjanit, que és el que es preveia. Per què?
Doncs perquè el decret encara no està publicat al BOE i, per tant, les estacions de servei no tenen la informació sobre com aplicar la rebaixa. Això sí, la patronal d'empresaris d'estacions de servei, que és qui ho ha anunciat, veu bé que s'hagi abaixat l'IVA i no s'hagi apostat per bonificar a tothom amb 20 cèntims cada litre de benzina. Una mesura que va tensionar els comptes de les gasolineres petites ara fa 4 anys, en l'última pujada sobtada del combustible.
La bonificació sí que serà per això, per a transportistes i pagesos. Estan satisfets?
No. El president de la patronal AC Trans, Eduard Tallac, vol veure què s'acaba publicant al BOE, però diu que l'ajut extra de 20 cèntims al litre no cobreix en absolut la pujada de la benzina.
No tenim més solució que seguir aplicant sobre les tarifes la clàusula del combustible, perquè és insuficient l'ajuda que ens pot oferir en aquest cas el govern.
I els pagesos també ho veuen del tot insuficient. El sindicat Assaja recorda que alguns dels fertilitzants que fan servir també pateixen les pujades del combustible. I Unió de Pagesos lamenta que el govern continuï ignorant mesures com la del gasoil agrícola.
Com ho veuen les plataformes de consumidors?
Doncs no estan contentes, però per un altre motiu. Facua diu que les rebaixes d'impostos com l'IVA seran fum si no s'hi inclouen mesures com el topall de preus. El seu portaveu és Rubén Sánchez.
Lo que se ha hecho no nos sirve más que para dejar de recaudar un dinero que es fundamental para garantizar el sostenimiento de la sanidad, la educación...
I pel que fa a l'habitatge, què hi diuen les plataformes socials, aquesta pròrroga de lloguers que caducaven aquest any?
Doncs el sindicat de llogateres ho celebra, però creu que es queda curt. Enric Aragonès n'és el portaveu.
Sí que hi haurà pujades de preu en un lloguer que ja està pels núvols. Segueix sense arribar la regulació definitiva dels lloguers de temporada i d'habitacions. I en darrer lloc, com ja sabem, s'acosta una allau de 60.000 desnonaments que s'ha provocat per la caiguda de la moratòria, i això segueix endavant.
I per Aliança contra la Pobresa Energètica, la prohibició de tallar la llum a les persones vulnerables ja estava garantida per llei a Catalunya i demana que el bo social que s'ha prorrogat fins a final d'any s'ampliï més temps.
Doncs tot això per culpa del que està passant als mercats després d'aquestes 3 setmanes, demà farà exactament 3 setmanes, que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. En volem fer balanç des d'aquest punt de vista econòmic ara amb Carles Méndez, que és professor de Geografia Econòmica de la Universitat Oberta de Catalunya. Carles Méndez, bona nit.
Hola, molt bona nit.
D'entrada, si ens mirem què ha passat amb els preus, gas, petroli, en aquestes 3 setmanes, què és el que ha observat vostè?
Doncs una pujada que podríem dir que estem davant del major xoc energètic, no?, dels últims 4-5 anys, ja que el dièsel acumula unes pujades aproximadament d'un 30%, la benzina va a camí del 20%, i tot fa parar fa veure que això no es quedarà aquí, sinó que hi haurà una pujada significativa en les properes setmanes i que superarem aquest 30% en el dièsel. Bueno, vull dir que s'incrementarà encara una miqueta més, no?, tal i com està l'escenari actual.
Mm-hmm. Ara fa 3 setmanes, si haguéssim parlat aquell divendres, el preu del barril de Brent estava, si fa no fa, als $70 per barril. Ara el tenim a 110, el gas ja sabem que s'ha doblat. Les mesures que ha aprovat avui el govern espanyol creu que ajudaran a pal·liar els efectes de tot això?
Doncs si ens quedéssim amb els preus actuals del barril de Brent, que és entorn als, ara mateix, bueno, fa una estona ho he estat mirant i estem entorn als 105-106 dòlars al barril, sí que ajudarien parcialment, però tal i com s'ha comentat abans al programa i com comentaven les persones del sector agrícola, són força insuficients, i això és perquè des d'economia aquest tipus d'impactes, diguéssim, aquell xoc energètic que afecta, diguéssim, a tots els sectors, afecta d'una manera transversal, no únicament a usuaris que reposten combustible, sinó també a la indústria, té dos tipus d'impacte. Un impacte directe, que és el que hem vist ara, que és bastant immediat, que hi ha una pujada del Brent, això genera una volatilitat, això ho apliquen les benzineres de manera immediata, ja que elles actuen a cost de reposició, és a dir, fixen el preu en base al preu que tenen previst pagar un cop es quedin sense combustible. Uh-huh. I això fa que els preus es disparin de manera immediata. Però a mi, personalment, el que més em preocupa és aquest cost indirecte, no? Aquest cost que es trasllada al transport, que es trasllada a la logística, i que ara mateix no estem veient dia a dia en els preus dels béns i serveis que consumim la gran part de la ciutadania, i que possiblement a la propera setmana o a les properes 2, 3, 4 setmanes començarem a veure.
Clar, per tant, dependrà també, lògicament, l'impacte de la durada que tingui aquest conflicte, que de moment és un misteri, saber fins a si estem parlant de dies, de setmanes, o què és el que tenim per davant. Vostè, que és professor de Geografia Econòmica, creu que hi ha algunes regions més castigades que altres, o que algú fins i tot se'n pugui estar beneficiant del que està passant ara?
Sí, aquí clarament la regió més castigada i que jo personalment patiria seria si fos un ciutadà del sud-est asiàtic o de la zona d'Àsia, ja que poden patir no únicament preus elevats, sinó desabastiment, és a dir, quedar-se sense combustible. Nosaltres aquí, en el cas català, cas espanyol, concretament Espanya i Catalunya, tenim un avantatge, ja que és veritat que tant el petroli com el gas el tenim molt diversificat, és a dir, de l'Orient Mitjà aproximadament ens vindrà un 10% del total del combustible que consumim a Espanya. Els nostres, diguéssim, socis principals en quant a tant a gas com a petroli són principalment Amèrica Llatina, concretament Brasil, Estats Units també és un soci important i també el nord d'Àfrica. En aquest cas tenim Argèlia, que ens proporciona gas, i pel que fa al petroli, un dels socis, com he comentat, importants són Brasil. Per tant, la gent no ha de preocupar-se en quant al tema del desabastiment, és a dir, hi haurà benzina, hi haurà combustible, per tant, no ens quedarem, no ficarem el out of stock a les, diguéssim, a les benzineres, però sí que podem patir unes pujades de preu que jo personalment considero, crec que no arribarem als 3 euros, però sí que prevec que, tot i que demà s'acabés el conflicte, és a dir, que s'acabés i Donald Trump, diguéssim, tornés cap als Estats Units i tot es normalitzés, signessin un tractat de pau, tot aquest, diguéssim, rebombori, tota aquesta volatilitat econòmica que ha generat aquest conflicte, encara l'estaríem patint un parell o tres de mesos, sense cap tipus de problema. I respecte a el que comentaves, aquí se'n beneficia d'aquesta situació.
Sí.
Clarament, tots aquells països productors i exportadors que no es troben en aquesta regió. És a dir, països del nord d'Àfrica, Argèlia, Estats Units, ja que ens ven tant gas com petroli, Amèrica Llatina, tots aquells productors que no es troben en aquella regió es beneficien, perquè el món, al tractar-se d'un mercat global d'oferta i demanda, com això ha sigut un xoc bestial a l'oferta, el que fa és disparar preus i, per tant, augmenta marge. Principalment aquestes empreses situades molt lluny, no, d'aquesta zona de conflicte.
Doncs aquesta és l'anàlisi de Carles Méndez, professor de Geografia Econòmica de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe al Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres i molt bona nit.
Dos minutets i arribarem a 11:15 de la nit. La Generalitat també està enllestint algunes ajudes per als sectors econòmics més afectats per la guerra. El govern aprovarà algunes dimarts que ve, ho ha confirmat la consellera d'Economia, Alicia Romero, després de reunir-se per segona vegada amb els grups parlamentaris. Laia Framis, bona nit. Què en sabem d'aquestes mesures?
Hola, bona nit. Doncs mira, a grans trets, perquè de moment no hi ha xifres concretes, seran ajudes directes o préstecs bonificats pels sectors més afectats per l'encariment del petroli, com podrien ser l'agricultura, la pesca o el transport. A més, Romero descarta tocar la part autonòmica de l'IRPF, però sí que deixa la porta oberta a rebaixar alguns impostos propis.
Saben que aquí nosaltres tenim poc marge, tenim poca competència, però sí que tenim algun impost propi que podíem veure si queda afectat i, per tant, establim doncs algun tipus d'exempció o de rebaixa, així com amb algunes taxes.
Tot això amb la condició que no hi hagi acomiadaments. A més, es crearà un grup de treball per fer seguiment dels preus i s'obrirà una línia d'ajudes per a famílies que es concretarà en funció de com vagi evolucionant aquesta guerra. Des de l'oposició, Salvador Vergés de Junts i Esther Capella d'Esquerra demanen al govern més ambició i, sobretot, concreció.
No aporta mesures conjunturals, mesures d'efecte immediat, com són de la rebaixa de l'IRPF.
És un primer paquet de mesures que hem de veure com queden reflectides i si veiem incorporades totes les mesures que per nosaltres són rellevants.
La CUP demana que els beneficis empresarials cobreixin el cost de la guerra. El PP creu que la reunió no ha servit per res i Vox i Aliança Catalana han rebutjat participar-hi.
Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada passarem per Washington per saber què és el que ha dit avui Donald Trump, perquè ha tornat a fer declaracions fortes. De seguida ho expliquem.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies... Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les
quatre... Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
A la Finestra Indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana amb la pel·lícula de Peaky Blinders, que fa el salt al cinema. I també amb la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, que es titula Amarga Navidad i que té el repartiment noms com Vicky Luengo o Kim Gutiérrez.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Más bien tarde.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit, les millors pel·lícules i les millors sèries a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Gairebé cada dia tenim un capítol Donald Trump. Avui tornem. Perquè ha acusat a l'OTAN greument. El president dels Estats Units, en primer lloc, ha dit que veuria bé retirar-se de les bases a Espanya i altres països de l'Aliança després de la negativa participant al desbloqueig de l'estret d'Hormuz. Trump els ha qualificat de països covards i ha dit que l'organització és un tigre de paper. Això precisament el dia que els socis atlàntics han completat el trasllat a Europa de tot el personal que tenien desplegat a l'Iraq a causa d'aquests atacs iranians. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Donald Trump ha tornat a repetir que la guerra està guanyada, que a l'Iran ja no li queden recursos militars i que assegurar l'estret d'Hormuz és una operació de passo que tant voli. Trump ha assumit que per assegurar l'estret d'Hormuz calen recursos físics i que estaria bé que els països interessats en el funcionament de l'estret cooperessin. Ha passat llista dels països que depenen més de l'estret, els de la Unió Europea, la Xina, el Japó i Corea del Sud. Els Estats Units ha dit que no els cal. En aquest sentit, les últimes hores ha arribat a qualificar els aliats de l'OTAN de covards. És per això que ha dit que no li semblaria malament fer el que demanen alguns dels congressistes del seu partit, retirar les tropes nord-americanes de bases europees de l'OTAN, com ara d'Espanya o d'Alemanya.
Crec que l'OTAN ha caigut molt baix. Haurien d'ajudar amb el tema de l'estret, ja que obtenen gran part de l'energia de l'estret d'Hormuz. I si Lindsey Graham va dir això, no oblideu que va ser un gran home de l'OTAN durant un temps. Molts senadors del Congrés estan molt molestos amb el fet que l'OTAN no faci res.
Com marca la seva rutina setmanal, Donald Trump ja és camí del palauet que té a prop de Miami i abans de pujar l'helicòpter que l'havia de dur fins a l'Air Force ha respost la pluja de preguntes de la premsa acreditada a la Casa Blanca.
Doncs, mentrestant, l'intercanvi d'atacs a l'Orient Mitjà ha continuat durant la jornada festiva de l'any nou persa i també coincideix amb la fi del Ramadà. Els bombardejos d'Israel han matat 2 alts càrrecs iranians, inclòs el portaveu de la Guàrdia Revolucionària. L'Iran, per la seva banda, ha continuat llançant míssils i drons contra els principals assentaments, ciutats israelianes i contra els països del Golf. Vicent Missut.
A Jerusalem, les restes d'un projectil interceptat han impactat a la Ciutat Vella i han ferit una persona. Un veí del barri jueu explicava que el míssil ha caigut a prop del Mur de les Lamentacions.
És el lloc més sagrat del món al costat del Mur de les Lamentacions, així que és simplement el lloc més important del món per a nosaltres. Mai no ens havia caigut res aquí. Fa força por. Ara tinc força por que caigui a casa meva alguna cosa així.
Els danys més greus, però, s'han produït en una refineria de Kuwait, on les explosions han generat un incendi de grans dimensions. En un comunicat escrit, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha dit que els Estats Units i Israel van calcular malament la capacitat de resposta de Teheran quan van llançar els seus atacs. També s'ha desvinculat dels atacs contra Turquia i Oman. Al Líban, mentrestant, l'altre front de guerra, els atacs israelians han deixat més de 20 morts en les últimes hores. Recordem que ja són més de 1.000 els morts des que va començar la guerra.
Gràcies, Vicent. Canviem ara de conflicte bèl·lic.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети. Туда, где все погребено под ядом страха и тоски.
Doncs a diferència del que està passant a l'Iran, a Ucraïna sí que fa temps que es lluita sobre el terreny, amb moltes botes posades allà, especialment per la part de Rússia, i això vol dir que fa falta reclutar persones. I ara la campanya del Kremlin de reclutament ha arribat a les universitats. Els soldats i els rectors pressionen els estudiants perquè vagin a lluitar a la guerra d'Ucraïna. Els ofereixen un contracte d'un any en una unitat de drons, els diuen allunyada del front, però els activistes adverteixen que és una trampa i els recomanen no signar cap paper. Això ens porta cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
Hola, bona nit.
De moment, Cristina, es té constància que estan intentant reclutar soldats a més de 200 universitats, o sigui que déu-n'hi-do, com ho fan?
Sí, sí. Primer, normalment el que passa és que apareixen als vestíbuls d'aquestes universitats uns anuncis, uns vídeos d'unitats de drons, de soldats representats, òbviament, com herois, i després comencen a aparèixer els mateixos soldats en persona a fer-hi xerrades. Bàsicament, el que fan és intentar persuadir els alumnes amb tres arguments. Apel·len al seu patriotisme, que han de ser herois, que la pàtria els està cridant, els prometen que guanyaran molts diners. Penseu que estem parlant del voltant d'uns 50.000 euros l'any, que això aquí a Rússia és una barbaritat. I els garanteixen també no només que els aprovaran la carrera, sinó que també els obriran camí en el món laboral, que els ajudaran a trobar feina. Com us podeu imaginar, els alumnes que ho estan denunciant, els diferents mitjans opositors s'enfronten a represàlies molt severes, i per això aquí a Catalunya Ràdio hem aconseguit parlar amb un estudiant que ens ho explica sota condició d'anonimat, i ell el que destaca és que, sobretot, el que estan anant a buscar són els alumnes més vulnerables.
Busquen alumnes que van malament amb els estudis, que tenen deutes acadèmics, que falten a classe o que no poden aprovar alguna assignatura o examen.
I això és important, perquè, segons explica aquesta noia, el personal del Ministeri de Defensa el que intenta, per sobre de tot, és fer-los creure que no correran cap perill.
Ens diuen, no arriscareu la vostra vida, perquè si signeu un contracte no vol dir que us enviarem a un assalt. Només necessitem gent que ens ajudi a la rereguarda, i allà és absolutament segur.
Clar, això és justament el que diuen alguns activistes, ho denuncien, que t'ho venen així, però que en realitat és una trampa, eh?
Exacte. És a dir, Edith Eliassam, que és aquesta associació, aquesta organització que des de l'exili dona suport legal als estudiants, assegura que totes aquestes promeses són falses i, sobretot, el que els recomana és que no signin cap paper, sota cap concepte. El seu portaveu, Ivan Chubiliaev, ens explica a Catalunya Ràdio que els contractes no només duren un any i que fàcilment poden acabar convertint-se en carn de canó.
Tots els contractes són il·limitats. No hi ha cap paper que determini on acabaràs després de signar aquest contracte. T'enviaran on sigui necessari.
Clar, per què passa això? Doncs perquè des que va entrar en vigor el decret de mobilització, la tardor del 2022, l'any que va començar la guerra, tots els contractes militars russos es van prorrogant quan acaben de manera indefinida. És a dir, no s'acaben mai, de moment, mentre duri la guerra. Per tant, ningú et pot assegurar que puguis tornar a casa al cap d'un any. I a part, l'Ivan deia, t'enviaran on sigui necessari. Doncs on l'exèrcit rus necessita més homes és en els grups d'assalt, en els grups d'infanteria, que són les unitats amb més baixes. I després una altra cosa, també deien, els pilots de dron que estaran a la rereguarda, els pilots de dron avui en dia ja no estan a la rereguarda, estan a primera línia i, de fet, són un dels objectius més preuats per l'enemic.
Efectivament. No sé si des de les universitats hi ha algú que intenti frenar això, perquè, clar, la universitat l'entenem com un espai, allò, una mica per els joves segur, on vas a formar Marta. No sé si hi ha algú que des d'intre intenti fer alguna cosa.
Mira, el que fas, Barberà, és que si parlem de la direcció de les universitats, en absolut. Alguns rectors fins i tot estan rebent quotes de part de l'administració i saben que han d'enviar, per exemple, 32 estudiants de la guerra. Això ha passat en un centre de Vladivostok, que els han donat aquesta quota i ells intenten pressionar a 32 estudiants perquè hi vagin. Què passa? Doncs que això fa que aquests rectors siguin molt agressius per coaccionar els estudiants i, de fet, s'han filtrat algunes gravacions a mitjans que posen els pèls de punta. Per exemple, en aquesta universitat de Novosibirsk, la rectora renyava així els estudiants que es negaven a allistar-se.
Nois, la pàtria ho exigeix. Ho hem de fer. Quina por teniu? L'únic que em pregunteu és si tornareu en un taüt de zinc. D'on ve aquesta por? Qui us l'ha inculcat? Qui ens protegirà?
Clar, i els acaba dient, sou tots uns covards, és que és molt fort. Sí. Però, en canvi, en general, els professors sí que resisteixen a ser còmplices d'aquesta campanya. És a dir, ells fins i tot han enviat cartes anònimes a mitjans dient que no volen fer-se responsables de la mort dels seus alumnes, que no volen col·laborar amb aquesta campanya. Per tant, sí que veiem aquesta actitud més hostil dels rectors, però després molta més complicitat per part dels professors.
Clar, doncs, tenint en compte tot això que ens expliques, la gran pregunta és si està funcionant aquesta campanya.
Doncs la veritat és que no està tenint gaire èxit, com ens explicava aquesta estudiant amb la que hem parlat.
No conec ningú que vulgui signar-lo. De fet, gairebé sempre que ho comentem amb els amics, tothom se'n riu.
Ella deia això, no? Que fins i tot en fan befa entre els estudiants, i ens afegia també una anècdota que hi ha algun professor que per treure-hi ferro també els fa broma i els diu: si no estudieu prou, signaré jo mateix un contracte per anar a la guerra, no? D'alguna manera, ell també els intenten protegir a la seva manera.
Clar. Aleshores, per què estan fent... És a dir, què ens explica aquesta història? Per què intenten anar a buscar aquests estudiants universitaris perquè facin de soldats?
Clar, mira, de fet, és una pregunta que fins i tot es fan els mateixos experts militars. Ahir en parlàvem amb uns d'ells que... Ells posaven en dubte que tingui cap sentit aquesta campanya, perquè ens deien, és que no té sentit que ens portin nois sense experiència en armes a primera línia, perquè no ens serveixen. Nosaltres el que necessitem són soldats instruïts, que gent que tinguin voluntat, que tinguin la moral alta, que vulguin fer aquesta feina, no que vingui gent aquí a contracor, no? I el que sí que posa de manifest és que el Kremlin, ho deies tu a l'inici, cada vegada li costa més convèncer nous soldats. Penseu que l'any passat ja va reclutar un 25% menys que l'any anterior, i aquest 2026, per primer cop, el ritme de reclutament ja és insuficient, és a dir, que no s'allisten prou voluntaris per compensar l'enorme nombre de baixes que estan tenint al front. Per tant, davant d'aquest dèficit, doncs no se'ls ha ocorregut una altra cosa que anar a les universitats a intentar persuadir estudiants, però almenys fins ara, en aquests primers mesos d'aquesta campanya, com ens deien els mateixos estudiants, no està tenint gaire èxit.
Doncs la universitat, que és una de les vies per intentar esquivar precisament que passi això, que t'acabin enviant a la guerra. Moltíssimes gràcies, Cristina Solies. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dos minuts i ens plantarem a 11:15. Atenció a aquest cas perquè han detectat per primera vegada al món la transmissió d'una malaltia minoritària a través d'un mateix donant de semen. La investigació, a més, va començar a través d'una pacient de Lleida. Per això anem cap allà, Júlia Albacar.
La investigació va començar amb una pacient a qui van tractar a l'Hospital de Santa Maria de Lleida i al Vall d'Hebron. La patologia és un angioedema hereditari vinculat al gen F12, considerat una malaltia rara. Se li va detectar després d'un estudi genètic en què es va comprovar que la mare no n'era portadora, sinó el donant de semen utilitzat per a la reproducció assistida. Roger Colobran, cap d'immunologia translacional de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Els casos més greus és quan aquests brots afecten a la laringe perquè poden obstruir la via respiratòria i causar inclús la mort per asfíxia. Per tant, és una malaltia que és potencialment greu, però que per sort té un tractament.
És el primer cas de transmissió d'esta malaltia per reproducció assistida que es documenta al món. Afecten només les dones i els provoca episodis d'inflors que poden ser molt greus o fins i tot mortals si compromet les vies respiratòries. Els homes són asimptomàtics, per això els investigadors proposen que es busquin les anàlisis dels donants de semen.
Dintre de ser minoritària, on és més prevalent és, entre d'altres llocs, a la península Ibèrica. I per tant, la nostra suggerència era que aquest gen es pogués incloure, no, en futures ampliacions dels estudis que es fan en aquestes clíniques.
Ara mateix, l'estudi que es fa als donants de semen permet identificar unes 300 malalties genètiques, però n'hi ha gairebé 7.000.
El govern aposta per una fórmula público-privada per solucionar els problemes de congestió i sinistralitat dels caps de setmana a la C-16 entre Berga i Bagà, una demanda històrica del Berguedà. Amb una inversió d'uns 500 milions d'euros, les obres començarien a la tardor del 2027. Avui, aquesta tarda, justament, a Berga ha començat a tancar les portes en direcció nord per acabar amb la picaresca dels conductors que col·lapsen la ciutat per esquivar un tros de cua. Potser ens esteu escoltant ara des d'aquell punt i des del cotxe. Ens ho explica la nostra corresponsal al Berguedà, la Nàtia Dell.
La proposta d'Abertis inclou el desdoblament de l'eix del Llobregat de Berga a Cercs amb un tercer carril reversible fins a Bagà. No hi haurà peatge per l'usuari. El govern anirà tornant durant 30 anys els diners invertits per la concessionària. La fórmula habitual a Europa està lligada al compliment de paràmetres com la qualitat del servei i el bon manteniment de la via, tal com ha explicat des de Bagà la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
A partir del cinquè any, sí que en funció de la disponibilitat i en funció d'indicadors clars sobre la infraestructura i sobre la disponibilitat de la infraestructura, és quan s'iniciaran aquests pagaments de la pròpia execució i del manteniment.
Mentrestant, Berga ha decidit tancar les quatre sortides en direcció nord per barrar el pas als cotxes que col·lapsen la ciutat per voler retallar uns minuts de trajecte. Els desvien cap a Berga Sud i, per tant, han de tornar a incorporar-se a la cua. Ivan Sánchez és l'alcalde.
Evidentment no ho aplicarem en les èpoques que no tenim aquests col·lapses o que la C-16 no està col·lapsada, i la idea, que jo crec que funcionarà, i així també ho creu el Servei Català de Trànsit, serà tornar a arribar a tardor, no només a temporada d'esquí, sinó també de bolets.
Les entrades, en canvi, estan obertes per qui vulgui anar a comprar o sopar a Berga.
Doncs si esteu a la carretera ara mateix, ràdio, i a poc tornem de seguida amb Viatjant i amb Cultura.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
Després d'un cap de setmana electoral, arriba un cap de setmana en què passarà de tot. I ho trobaràs al Tot Gira. Atenció.
Dissabte a les 4 de la tarda, Espanyol-Getafe, Sabadell-Europa i després Osasuna-Girona.
A partir de les 7, seguirem la cursa sprint del Gran Premi de MotoGP del Brasil, el Barça Atlètic Club de la Lliga F i les semifinals de la Copa d'Hoquei Patins.
Diumenge, a 2:15 del migdia, només a l'exclusiu digital, us explicarem la final de la Copa d'Hoquei Patins.
A la tarda, la final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, el Barça-Madrid de la CB i la cursa de MotoGP del Brasil.
I a partir de les 9, Madrid, Atlètic de Madrid.
Tot gira.
Dissabte a les 4 de la tarda i diumenge després de la TDT del Rayo Barça, amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Saló Vitravel ha obert avui les portes amb la confiança d'accelerar el turisme de proximitat. Davant la guerra a l'Orient Mitjà, els visitants hi poden trobar fins a 110 expositors de Catalunya, de la majoria de comunitats autònomes i també de destins internacionals. La Mireia Sala s'ha passejat aquest matí pel Vitravel. Mireia, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Què hi has trobat en aquest saló?
Només entrar hi a l'estand de Catalunya i de zones del Pirineu, de Lleida, la Costa Brava o el municipi de Calafell, per exemple. Tots busquen atraure el turista de proximitat. Antonio Serrano és el vicepresident de la Diputació de Lleida.
Nosaltres a Barcelona venim a buscar aquest client de proximitat, que conegui una mica més a l'interior, que ens conegui una mica més a nosaltres. Tenim l'oferta que començarà ara a la primavera, encara tenim neu ara per Setmana Santa a totes les estacions d'esquí. Després ja comencen els esports d'aventura, ja ha passat també la floració. El nostre destí és natura, és gastronomia.
També hi ha expositors de càmpings, lloguer de caravanes i fins i tot de turisme termal, com explica Marta Luque.
Pues nosaltres som Catalunya Termal, que bàsicament som l'associació de totes les viles termals que existeixen a Catalunya. Llavors donem la informació de tots els municipis termals que tenen aigües mineromedicinals i dels balnearis o establiments termals que hi ha.
Pel que fa als destins internacionals, no sé si les agències noten les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, si la gent s'espera més a comprar les vacances, com ho has vist?
Sí, baixen les reserves per anar cap a Egipte o Jordània i augmenten els viatges per Amèrica i Europa. Un exemple l'hem trobat en aquesta parella d'amigues que busquen un destí segur.
Quan ho anem mirant, clar, teníem molt clar que volíem anar a Vietnam, però ho hem descartat.
Sicília o Sardenya. Més a prop, no hi ha cap necessitat d'arriscar-nos a res. I Europa la coneixem força, vull dir que anirem cap a les illes.
El país convidat, l'Uzbekistan, queda lluny de la zona de conflicte, però els potencials visitants estan preocupats per la guerra.
Ya han empezado a preguntar sobre Uzbekistán. Las preguntas principales son ¿cómo está el tema de la guerra ahí en el Oriente Medio? Pues estamos lejos, para que sepan, estamos lejos de la guerra. Uzbekistán está ubicado de antiguo en la Ruta de la Seda. Tenemos ciudades emblemáticas muy famosas como Samarcanda y sobre lo más importante, el país laico y seguro para viajar sin problema.
Un país que ha sortit beneficiat indirectament de la guerra és els Estats Units, que augmenta el nombre de turistes. Francisco Blanco és el director d'una agència especialitzada en aquest país.
Gracias a Dios, puesto que es verdad que el conflicto que hay ahora mismo en Oriente Medio, pues nos están viniendo pasajeros que iban a ir a Vietnam, a Tailandia y están volando para el oeste. Tenemos, por ejemplo, para Semana Santa hemos tenido un pico súper grande de pasajeros, pues para ir a Puerto Rico, al oeste de Estados Unidos.
És Batguiel, que està actuant ara mateix al Palau Sant Jordi. És el primer dels tres concerts seguits que fa la cantant del Maresme per presentar el disc Mascara. Barcelona, Marc Ruiz.
Batguiel ha vingut a presentar les cançons de Mascara i ha arrencat amb alguns dels millors temes de l'àlbum. Ha aparegut a l'escenari, a contrallum, sota un llum d'aranya amb un aspecte gairebé gòtic, que s'ha anat transformant en barcellesc només amb la il·luminació i uns escassos detalls escènics. L'escenari sembla un sofà en forma de mitja lluna. Al centre, una taula de vidre aguantada per una escultura platejada d'una dona que recorda vagament el Moloco Bar de la Taronja Mecànica de Kubrick. Sempre al centre, vestida d'un vermell rosat que contrasta amb el blanc del fons i el negre del cos de ball, una estètica pensada al mil·límetre. Un coro ja tan pop que podria formar part de la discografia de J-Lo ha fet arrencar el concert i els crits del públic. Cada gesta, cada canvi de llum despertava la bogeria. Mascara també és de les que funcionen un mig temps que sona més bé en directe que no pas al disc, potser per l'energia del públic. Uns fans que bramen amb Dame i Te Daré, dos èxits instantanis del nou disc, i criden d'eufòria amb els primers compassos de tic-tac, crits que s'han multiplicat quan ha sortit Ocho Belial a l'escenari. És un àlbum que explora sons caribenys que van més enllà del dancehall. Hi ha espai, per exemple, per cançons que recorden la bachata, com Noticia de Ayer, i que combina perfectament amb Duro de Verdad del 2024. Hi ha qui l'acusa de continuista o de tenir poc risc, però les noves cançons són decididament més melòdiques, menys agressives, amb voluntat de mantenir-se com a referent i sense grans canvis. Soleria i molta sexualitat a les lletres. Batguiel actua 3 dies seguits a Sant Jordi i les 51.000 entrades posades a la venda estan totes exaurides.
Hi ha mort als 86 anys Chuck Norris, l'actor nord-americà exmilitar de les Forces de l'Aire i expert en arts marcials, una de les icones del cinema d'acció dels 80 i 90. Xavier Palau.
Norris va ingressar aquest dijous en un hospital de Hawaii per causes que no se saben i la família, en un comunicat a més aquest divendres, ha confirmat que ha mort envoltat dels seus. Carlos Ray Norris, que és com es deia, va saltar la fama amb la pel·lícula La fúria del dragó, en què s'enfrontava Bruce Lee. A partir d'aquí va protagonitzar pel·lícules com El poder de la força i Desaparegut en combat. La seva popularitat, però, va arribar al moment àlgid amb la sèrie Walker Texas Ranger, que es va emetre del 1993 al 2001, amb 200 episodis. Fa dos anys, amb motiu del seu 84è aniversari, ell mateix explicava a les xarxes que se sentia bé, com si fes 48 anys.
You know, I'm 84 today, but I feel like I'm 48. God bless you all.
Norris va actuar en diverses pel·lícules d'acció i a la majoria interpretava el paper d'heroi, mostrant les seves habilitats marcials. La seva imatge d'home dur, solitari i amb un fort sentit de la justícia el va convertir en un dels actors més reconeguts del gènere.
Una mica de música que convida a pujar a l'escenari. Demà se celebra una nova edició del Cap Butaca Buida per visibilitzar la importància de les arts escèniques. L'objectiu és omplir 90.000 butaques dels teatres de tot el país. Això serà demà. I ja hi tinc aquí el David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit.
Avui els àudios esportius de la jornada comencen amb Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, sobre la convocatòria de Joan García.
Joan García es de los mejores porteros que hay en el mundo. Puede aportar convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad, calidad. Va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos. Ahora, no quiere decir que vaya a estar entre los tres o cuatro. A día de hoy, sí.
És la primera convocatòria de Joan García amb la selecció espanyola absoluta i és per jugar dos amistosos contra Sèrbia el dia 27 a Villarreal i davant d'Egipte el dia 31 a l'estadi de l'Espanyol a Cornellà del Prat. Un Joan García, doncs, que s'afegeix als altres tres porters que són els habituals. N'ha citat quatre de la Fuente, cosa poc habitual. Són Unai Simón, David Raya i Àlex Remiro. Veurem què fa de cara al Mundial perquè és l'última convocatòria abans de la definitiva per anar al Mundial de l'estiu, un cop que s'acabi la temporada. Hi ha més catalans, del Barça, Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, David Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea i els jugadors del Barça, Fermín, Pedri i Ferran Torres.
Molt bé, i molt ràpidament, un últim àudio del món esportiu.
La idea és ampliar el lateral, no res més, i potser tenim que agafar una
sobre
mica...
l'ampliació.
Sí, Joan Centelles és el director d'operacions del Barça i parla d'aquesta ampliació que tenen en ment de l'estadi Johan Cruyff de la ciutat esportiva per passar de 6.000 a 16.000 localitats.
Jugar amb els núvols, deixar que l'aire s'endugui tots els mals, ah, ah, sempre m'atrapa la tramuntana, només amb ella em deixo anar, ah, ah, desaparec com les ondades dins el mar, desapareixen les barreres del passat. No sé on em trobarà la primavera.
Doncs aquesta és la primera previsió del temps que fem en primavera del 2026. Avui amb el Néstor Gómez. Bona nit.
Hola, molt bona nit, Manel. Què tal?
La justificació de la cançó serà fàcil, està claríssim, sí. Però explica'ns una mica què ens espera per aquest cap de setmana. Primer de primavera.
Doncs mira, aquesta cançó és de Lebo Esteban, que és un cantant d'Eufòria del 2022, i justament aquesta cançó es diu Primavera, i és el que tindrem aquest cap de setmana, un cap de setmana per gaudir d'aquesta bonança meteorològica que tindrem, diríem que tot dissabte i gran part de diumenge. Sí que és veritat que les temperatures no es dispararan, no tindrem 24 o 25 graus, però sí que tindrem temperatures d'uns 20 graus, 22 graus, possiblement diumenge, en els llocs més càlids del país. Això sí, tindrem, com és típic en aquesta època de l'any, aquest gran contrast tèrmic entre uns matins que ens obliga a abrigar-nos perquè farà fred i fins i tot s'esperen glaçades i valors negatius a les valls del Pirineu, i en canvi uns migdies d'aquells de portar la jaqueta al braç perquè la temperatura serà molt més agradable. I diem que serà solellet i tranquil fins a la tarda de diumenge, perquè a partir d'aleshores arriben les pluges només a les comarques de Girona, serà on s'espera la inestabilitat més gran, i al llarg del vespre aquestes pluges avançarien diumenge a la tarda vespre cap a la Catalunya central i àrees també de Barcelona. Però, en definitiva, gran part del país i durant gran part del cap de setmana s'espera un dia o dos dies primaverals.
Doncs tot apunta molt bé per celebrar aquest primer cap de setmana de primavera. Això sí, per tots aquells que no tinguin al·lèrgies gaire fortes, que alguns ho estem patint ja de manera clara. En fi, molt bon cap de setmana a tothom, molt bon cap de setmana a tu, Néstor.
Bon cap de setmana, adéu.